victòria del Real Madrid en Mestalla. Però jo crec que estaràs d'acord amb mi, Gerard, que posat en un tuit s'apropa molt més a la línia Real Madrid Televisió que no pas a la d'Ancelotti, perquè ja queda allà reflectit per escrit en un compte oficial d'un club en el qual, doncs, quan tu et queixes per escrit doncs que et sents perjudicat, és molt contundent, no? I sobretot que ho faci un club com el Madrid, com el Barça, que ho faci un club gran, bé, la veritat és que t'empatiteix bastant. Aquesta és la sensació. Per part del València, sí, res destacable, indignació total al Madrid, i ara pendent sobretot de les sancions, però com ara tu deies, una nit, la veritat, molt caòtica, molt caos, densa, caos, sí, on han passat moltes coses, i on ara parlen amb companys de València que ens deien que avui tenen nit de guàrdia, nit d'hospital, aviam què passa en dia que vi, perquè ara l'actualitat del València també agafa moltes més ramificacions, eh?
No, així, també. És a dir, tu intentes enumerar què pot passar en un partit, i realment ha passat de tot avui, i no em sorprèn que sigui a Mestalla, i amb el Madrid i el València protagonitzant-lo, perquè no em sorprèn. Hi ha tensió, hi ha rivalitat, i això també fa gran al futbol.
Mestalla, que és un camp que històricament ha estat molt hostil amb el Barça, i ho continua sent, jo crec que ara és molt més hostil amb el Madrid. Des del tema Mijatovic, quan Mijatovic se'n va al Madrid, és molt hostil amb el Madrid, també, possiblement més que amb el Barça.
I no se li dona bé Mestalla al Madrid, que em sembla que eren dues victòries en les últimes 9 visites, ara són dues victòries en les últimes 10 visites. Per tant, es va deixant punts a Mestalla cada vegada que hi va habitualment. Dami, si hi ha qualsevol cosa, nosaltres també estem aquí pendents de l'acte arbitral, que encara no ha sortit a aquesta hora, encara no ha sortit. Si hi ha qualsevol cosa més des de Mestalla, ens ho fas saber, d'acord?
Sí, sí, Gil Manzano ha d'afinar, eh? Ha d'afinar.
Ara està escrivint, està escrivint.
Està fent punt al llapis. Sí.
Perfecte, sí, sí.
Ha posat 3 gols, ara. Ha posat 2-3.
No, home, no, home. Aleshores ja tanquem. Tanquem i marxem, Correas. Fins ara, Dami.
Bona nit. Adéu.
Per rematar-ho tot plegat, mira, tinc en línia l'exàrbitre català, el senyor Xavier Estrada Fernández. Hola, Xavier, bona nit.
Hola, molt bona nit.
A veure, perquè nosaltres en parlem, de tots aquests temes arbitrals, però està bé també que hi hagi algú que hagi viscut potser alguna situació similar en primera persona o d'algun dels seus companys i que ens pugui, d'alguna manera, analitzar el que ha passat en aquesta última jugada del València-Real Madrid. Com ho interpretes tot plegat? Xavier, creus que és un error del col·legiat, en aquest cas del senyor Gil Manzano?
Està clar, són d'aquests errors que són totalment inevitables. Estem parlant d'una situació tècnica de partit i, de fet, la podríem catalogar, és una situació de passarell, d'àrbitre novell, que no es pot permetre en aquest cas. Jesús Gil Manzano, ostentant el nivell que té a nivell internacional. Aquest tipus de jugades s'han parlat moltíssims cops amb seminaris. De fet, no fa tant, doncs, que vam viure una situació molt semblant l'any passat, precisament el mes de maig, si no recordo malament, un Valladolid-Sevilla.
Sí, la recordàvem aquí també al programa, sí, sí.
Correcte, no era Jesús Gil Manzano, crec que era Ortiz Arias.
Sí.
Sembla mentira, no?, que després, doncs, d'una situació que es viu la temporada passada, que torni a repetir-se, doncs, durant aquesta campanya. Llavors, alguna cosa no s'està treballant bé.
Una qüestió simplement de reglament. El primer xiulet de l'àrbitre s'acaba el partit, dic perquè quedi clar.
Sí. Sí que és cert, doncs, que tant per la primera o per el final del partit, doncs els àrbitres habitualment, doncs, xiulen 3 cops. Dic habitualment perquè excepcionalment hi ha algú que pot fer, doncs, 2 xiulets, però sí que és cert que a l'hora de senyalitzar, doncs, una falta o per entendre que s'ha aturat el partit, amb el primer xiulet en tindríem prou.
Tu t'hi havies trobat mai en una situació com aquesta, de final de partit?
Doncs, ostres, ara mateix, si l'hagués tingut, la recordaria. Al futbol professional, jo es puc assegurar que jo ara mateix et diria que no. L'he viscut a nivell de futbol base, en un juvenil, i si em permets, us l'explico. I era un camp de terra, al camp del poble de Segur.
Home!
De fet, Sí, estava el camp mullat perquè estava plovent i, de fet, hi ha un davanter, xuta la pilota, jo pensava que la pilota entraria directa i, mira, vaig a xiular, de fet, per donar el gol i la pilota es para just damunt de la línia perquè hi havia un toll d'aigua. Bueno, per això us comentava abans que era una situació d'àrbitre novell, d'àrbitre de passarell, no? Perquè allò a mi em va ajudar moltíssim a dir, escolta, fins que no vegis realment que la pilota ha traspassat la línia 9 metres, sinó 3, no pots xiular, no pots donar gol.
I què hauries fet tu en aquesta jugada? Entenc que aquí Gil Manzano interpreta que el córner sí que s'ha de llançar. Xiules directament un cop hi ha el primer rebuig?
Bé, de fet, com molt bé comentes, el córner s'ha de llançar perquè entra doncs, a dintre del temps afegit que ell ha determinat. Fins aquí, correcte. El que després succeeix són una sèrie de circumstàncies que no s'estan complint amb les guies doncs, que es poden donar o les orientacions que es poden donar des del comitè. I és, en primer lloc, un àrbitre d'aquest nivell no pot perdre mai la visualització de la porteria, perquè és una jugada atacant, no és que el València estigui traient la pilota de la seva àrea. I en segon lloc, que sabent que probablement sigui l'última jugada del partit, doncs amb més raó has de deixar doncs, finalitzar la jugada o tindre molt clar que quan tu l'atures no pot haver doncs, una situació de perill. I podríem afegir una tercera, que abans no passava perquè no teníem el VAR, però que ara que tenim el VAR, perquè jo ho he fet amb companys quan, sí, quan m'hi he trobat com a àrbitre de VAR, és avisar els segons que queden per finalitzar el partit. Que tot i que l'àrbitre té el seu rellotge i també té el marcador de l'estadi, està molt pendent i focalitzant la situació, però que pugui escoltar doncs, el company del VAR dient, escolta, queden 5, queden 4, queden 3 segons, també ajuda a agilitzar doncs, aquesta presa de decisió de quan has de xular.
Queda claríssim, crec que, per tant, el que ha passat en aquesta jugada i el que, segons el Xavier Estrada Fernández, hauria d'haver xiulat Gil Manzano, o el reglament que hauria d'haver aplicat. Vull preguntar-te per dues qüestions més. Li ha ensenyat Gil Manzano vermella directa a Jude Bellingham. Diu el seu tècnic, Carlo Ancelotti, que és per dir-li it's a fucking goal. Això és un partit? Són dos partits de sanció? Quina sanció li podria caure a Bellingham? Estem pendents de l'acte, que encara no ha sortit i que entenc que Gil Manzano deu tenir feina, però qui... amb la teva experiència, cap on creus que poden anar els trets?
Doncs mira, és una molt bona pregunta, perquè doncs, que ja que ha determinat el propi Ancelotti doncs, aquestes paraules, amb la qual cosa trobo bé que s'hagi expulsat, almenys, que li caiguin més partits que els van caure a l'entrenador del Girona, a Mitchell, quan va ser expulsat sense insultar ningú. Perquè si no, entrem en aquests agravis comparatius bastant perillosos de sancionar un equip perquè és un equip i deixar de sancionar un altre equip perquè és un altre equip. No sé si m'ha explicat, jo crec que sí.
T'has explicat, crec que ja ha quedat claríssim, sí.
Mitchell,
li van imposar dos partits de sanció, entre altres coses, perquè sempre que s'expulsa a un entrenador, em sembla, des de la seva banqueta, des de la seva àrea tècnica, són dos partits, automàticament. Això és una cosa que no acabo d'entendre. En canvi, els jugadors va variant. Poden ser un, poden ser dos, poden ser tres... Però sí, s'entén, crec.
I de fet, per mi, és més, hi ha un agravi encara significatiu, que en aquest cas és un jugador de camp, no és un jugador, diguéssim, extern, sinó en aquest cas seria, un, en el cas del Mitchell, un entrenador, no? Però per mi el fet que ho faci doncs, un jugador que estava jugant el partit i que llavors insulta l'àrbitre, també em sembla bastant més greu.
Dues preguntes encara per acabar. Vinícius tenia una groga i quan ha celebrat el segon gol s'ha posat les dues mans a l'orella mirant cap al públic. Això reglamentàriament és segona groga i expulsió?
Doncs reglamentàriament el fet de fer gestos provocadors, irrisoris o que puguin exaltar doncs, als espectadors, sí. Podria ser una targeta groga, però bueno, jo estic una mica cansat de veure de que no s'actua de la mateixa manera depenent dels jugadors que tinguis damunt del terreny de joc. I és així, però no probablement per una cosa o per la mentalitat de l'àrbitre, sinó perquè entén que està molt pressionat per part del comitè, bàsicament, perquè moltes vegades quan s'expulsa a un jugador doncs que té prestigi, que té molta ressonància a nivell mediàtic, l'àrbitre sap que probablement aquell equip ja no el tornarà a xiular. Ho vam veure amb l'àrbitre del Madrid-Almeria. Veurem si amb el que queda doncs, de temporada torna a xiular el Real Madrid. Jo tinc doncs, la meva opinió i, malauradament, el jugador se'ls ha de tractar de la mateixa manera, independentment de quins jugadors siguin.
Doncs queda claríssim. I l'última és, tenint en compte el que ens has explicat sobre l'error que tu consideres que comet Gil Manzano, es podria perdre alguna jornada aquest àrbitre, o el fet de que sigui un àrbitre internacional pot fer fins i tot que facin la vista grossa i que no el castiguin? Què creus que pot passar ara?
Jo, fixeu-vos-hi una mica el que us comentava abans, jo crec que això és un error totalment subsanable, és a dir, que no hauria de passar amb un terreny de joc, perquè és un error d'aquestos, no és un error forçat, entre cometes, de que, no, o interpretatiu, de que puguem xiular una cosa i després en sigui una altra per un mer fet interpretatiu. En aquest cas, ostres, és una errada que no es pot permetre un àrbitre d'aquest nivell. No sé si el deixaran descansar o no, probablement no, perquè, bueno, també és una mica, no, la mentalitat doncs, que té aquest comitè, en el sentit de que no té aquest esperit autocrític i que està molt lluny d'aquest apropament de cara als clubs, als entrenadors i als jugadors per explicar una miqueta el que és l'arbitratge i les regles de joc. Per això no espero que el castiguin, sincerament.
D'acord. I acabo. Mira, em recorda el Miquel Agut que l'àrbitre del VAR, que la temporada passada va expulsar Vinícius, ja no exerceix, que és Iglesias Villanueva. Això és causa-efecte, sí. O...?
Bueno, sabeu que va haver molt rebombori sobre el tema. De fet, es van excusar precisament després d'aquell partit amb què, bueno, van induir, ens van d'alguna manera apuntar directament a que tots els bars del cos específic estàvem actuant malament, i ell especialment va actuar malament per això, i per això ens fan fora, i per això tenim un pleit vigent amb la Federació Espanyola de Futbol. Però bé, això és el que tenim. Aquest és el comitè d'arbitres que hi ha, que no és d'ara, doncs que fa uns anys, i de que el que no pot ser és que cada jornada que passi, cada jornada darrere jornada, tinguem més polèmica quan n'hi hauríem de tenir menys, ara que tenim doncs una eina com és el VAR.
Queda claríssim. 3 minuts i un quart d'una de la nit. Xavier Estrada Fernández, t'agraeixo moltíssim que estiguis en directe a aquesta hora de la nit. El tu diràs per comentar el que ha passat, que han estat moltes coses en aquest partit entre el València i el Real Madrid. Una abraçada, gràcies. Bona nit.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Les paraules del Xavier Estrada Fernández, exàrbitre català, que ens ajuden una mica a interpretar tot el que ha passat, i Correas reafirma una mica el que hem comentat a l'inici, que és error d'àrbitre, error de Gil Manzano.
Sí, el que passa que ahir tu i jo dèiem que hauria d'haver xulat després del refús de Mamardashvili, però pel que he interpretat jo que deia el Xavier Estrada Fernández, era més de l'opinió de la Mireia, que era que s'havia d'acabar de deixar la jugada i hauria estat gol.
Ara us escolto, Pol, Mireia. Acte arbitral d'aquest València-Real Madrid. Acaba de sortir del forn, ja ha tingut temps d'escriure Gil Manzano. Ens interessa l'apartat d'expulsions, diu en el minuto... Això deu estar malament, perquè diu 999. Suposo que s'ha equivocat Gil Manzano també a l'hora deu sortir així, és un error informàtic, imagino. El jugador Jude Victor William Bellingham fue expulsado por el siguiente motivo. Tras la finalización del partido y aún en el terreno de juego, se dirigió hacia mí corriendo en actitud agresiva y a gritos, repitiendo en varias ocasiones "It's a fucking goal". Això és el que escriu Gil Manzano a l'àrbitre. Coincideix perfectament
al peu de la lletra.
Al peu de la lletra amb el que ha comentat Carlo Ancelotti, que aquesta vegada no podem dir que no hagi estat sincer, ha estat molt sincer. I això és el que li ha dit Bellingham, i per això l'ha expulsat Gil Manzano. Ara faltarà veure si és un partit, si són
jo
dos partits.
Jo crec que seran dos, precisament pel que ha dit
el Xavi.
Sí, sí.
Michel va ser molt... molt menys el que li va dir l'àrbitre, i van ser dos.
Haurien de ser dos partits. Sí, sí. Vaja, és que si és un partit, exacte, com ha dit el Xavier Estrada Fernández, em semblaria un escàndol. Mira, que li han preguntat a Ancelotti, te parece un escàndol? Doncs a mi em semblaria un escàndol, si no són dos partits.
No, i a més amb l'actitud que ho fa, és a dir, tu pots dir això, però cridant i de la manera que ho fa Bellingham, ja et dic que jo no confio gaire en que li posin molts partits, eh? Tinc ganes ja de que surti, que s'acabi veient, però bueno, està clar que és una jugada molt polèmica i que comporta doncs tots aquells danys col·laterals.
Què deies, Ballús?
No, això, que bàsicament també... Que de fet jo crec que és una de les reflexions més interessants que ens ha deixat Estrada Fernández, eh? Una mica això de... que Ancelotti crec que ha intentat treure ferro amb el que ha dit Bellingham, amb el que l'ha dit l'àrbit, i Estrada Fernández diu, doncs si li ha dit això, encantat, perquè dona més motius encara per sancionar-lo amb més partits del que va fer Mitchell, perquè no hi va haver cap insult en aquell cas. Llavors, veurem. Jo crec que tal i com ho formula, tot i que no surt del que ha dit Ancelotti, del que s'ha venut una mica d'allò, dona per posar-li diversos partits Jude Bellingham.
Dos, seran dos.
Sí, dos, no crec.
Mira, van sortint més exemples, del que ha passat avui a Mestalla. No és tan inèdit com vol fer veure el Real Madrid. Santiago Bernabéu, 2017, i Gil Manzano, àrbitre principal al camp, en un Real Madrid-Màlaga. I abans del descans, just abans de que un jugador del Màlaga remati i faci un dels gols, no em dieu ara mateix què suposava el resultat, no sé si anava guanyant el Madrid o no, Gil Manzano xiula al descans i, per tant, tots cap al túnel de vestidors, els jugadors del Màlaga, absolutament al·lucinant, encerclant a Gil Manzano i demanant-li explicacions. Per tant, potser tan inèdit no és.
Són especialistes, Gil Manzano.
Bueno, sí, exacte. No és inèdit i per Gil Manzano encara menys.
És un especialista.
Sí, sí. Ostres, si s'ho ha de fer mirar Gil Manzano, no, si és mira. la segona vegada que li passa.
Sí, sí, perquè no era el camp de la Pobla de Segur amb un toll d'aigua.
Hi ha un detall que ha dit el Xavier Estrada Fernández, que ell, quan... No sé per què no xiula, perquè quan refusa la pilota amb Amardashvili, ell ja es gira, o sigui... Ja, perd la pilota de vista, és cert, perquè es gira ja per assenyalar el final, però triga, no sé per què no es gira i xiula, sinó que encara espera a que s'obri la pilota a la banda, no?
Per mi ho fa fatal.
Eh, que són uns segons que es gira i que s'agrada una mica de, bueno, s'ha acabat el partit,
i li surt malament.
Aquests dos segons, doncs, l'acaben menjant.
I li surt malament, sí. 3 minuts per sobre d'un quart d'una. Hem de fer una pausa. Voleu dir alguna cosa més de tot el que ha passat en aquest València 2, Real Madrid 2? O parlem una mica de si hi ha Lliga, si no hi ha Lliga, de què pot passar demà a Sant Mamés...
No, és com passar del Barça... És el passar del Madrid, del Barça i el Girona, eh?
Sí, no, home, l'Agut entrarà avui, eh? L'Agut entrarà i ja m'ha dit que també hi ha Lliga. Vull dir
per
que...
parlar d'aquí l'Agut?
Ja saps de qui parlarà del Girona. Pausa, ara tornem-hi. La Laia Coen ens explica l'última hora del Barça i comentem també què ha dit Xavi en roda de premsa, tot i que ara el context és molt diferent. El Madrid ha empatat i el Barça es pot col·locar a 6 punts del conjunt blanc quan encara faltarien 11 jornades perquè s'acabés la Lliga. Ara tornem.
RAC 1. Aconsegueix amb La Vanguardia l'aspiradora sense cable X Nano de Roventa, valorada en 179,99 €. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 € i emporta't de regal l'aspiradora més lleugera i compacta de Roventa per arribar a tots els racons. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i gaudeix d'una casa més neta amb La Vanguardia i Roventa. RAC 1. Cada matí, el món et desperta.
Són les 6 del matí, bon dia Catalunya.
Cada matí, el món t'informa.
Abans els apunts imprescindibles per anar pel món.
I avui canvia el temps, baixen les temperatures i...
Pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals.
Cada matí, el món és allà on passen les coses.
Gordo, tenim la sentència d'Alves. Marc Poyato.
Sí, ja ho tenim. L'Audiència de Barcelona condemna a Dani Alves.
Cada matí, el món t'acompanya.
Ole, Cristina Puig.
El món a RAC 1, el programa de ràdio més escoltat de Catalunya. Cada matí, de 6 a 12, amb Jordi Basté. RAC 1. Tots som 1. El minut a minut de RAC 1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC 1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC 1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC 1.
Escolta.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé.
Aquí seguim, el tu diràs 5 minuts per sobre d'un quart d'una. Hola, Laia Coll, bona nit.
Hola, bona nit.
Ets molt de l'Inter de Miami, tu, o no?
Sí.
Sí? Doncs estan jugant partit de la MLS a la segona meitat, a l'equador de la segona part, i estan guanyant 5-0 contra l'Orlando City, que em sembla que és el rival, o la rivalitat que hi ha, deu ser una rivalitat molt diferent, a la que hi ha aquí al futbol europeu, però diguéssim que és com un derbi de Florida, Inter Miami, Orlando City, 5-0, amb dos gols de Luis Suárez, són els seus dos primers gols amb la samarreta de l'Inter Miami, dues assistències, dos gols de Messi i un altre de Taylor. Estan jugant també Busquets i Jordi Alba. I li estan clavant una maneta a l'Orlando City, allà als Estats Units, tan tranquils i gaudint de la vida. I el Barça què, Laia? Quina és l'última hora de l'equip? Viatja demà, no?
Sí, viatja demà a Bilbao per jugar a les 9 de la nit a Sant Mamés. Mateixa llista de convocats que fa una setmana contra el Getafe, excepte Casado, que està sancionat i tampoc podrà jugar demà amb el filial al camp del Real Unión d'Irun. Continuen a la llista els joves habituals, Fort, Cubarsí, Marc Guiu i Cochen com a tercer porter, i continuen a la infermeria Ferran Torres, que està previst que reapareixi divendres que ve contra el Mallorca, Marcos Alonso, Valde i Gavi.
Com ens agrada aquesta pregunta, eh? I sabia que tornaria a aparèixer en algun moment de la temporada, però hi ha lliga o no hi ha lliga?
Si demà guanya el Barça, sí.
Sí.
Ha de guanyar. I el Girona. No ens hem d'oblidar.
No, després, ara, de seguida trucarem a l'Agut també perquè que t'expliqui com arriba el Girona.
El Girona va per davant del Barça.
I tant, sí.
O sigui que jo crec que sí, que si demà tant Girona com Barça guanyen, ja... Hi ha lliga. És una filosofia molt corifista, però tu has de comptar que perquè hi hagi lliga has de guanyar el Bernabéu, sí o sí, si no és impossible. Per tant, si tu demà guanyes comptant que has de guanyar el Bernabéu, són 3 punts. Jo crec que si el Barça surt del... És molt complicat, perquè el Barça té aquest desplaçament de demà, té el desplaçament al Metropolitano abans d'anar al Bernabéu. Però si tu surts del Bernabéu a 3 per sota, per què no pots guanyar la Lliga? Et quedaran 6 jornades. Sí, i tant.
La Mireia abans ja avançava que ho veu molt complicat, eh?
Sí,
complicat és, eh?
Sí, ja.
Jo volia dir que fa unes setmanes per mi era impossible i ara ho veig molt difícil. Jo crec que el Real Madrid no afluixarà. Jo crec que, com deia, temporitza molt bé què ha de fer, quan ho ha de fer, contra qui, i jo veig impossible que la guanyi el Barça. Tant de bo m'equivoqui, però no tinc esperança.
També pel Girona, imagino.
Sí.
Sí, no, jo estic una mica en la mateixa línia, perquè no veig el Barça tan estable com el Madrid. Veig el Madrid més estable que els altres, però sí que si Barça i Girona guanyen demà, li posen la pol cos, i hi ha una Champions pel mig, hi ha d'haver un sorteig si el Madrid passa. Crec que tindrà feina contra el Leipzig aquesta setmana, crec. Crec que passaran, Però vull dir que hi haurà Champions, hi haurà molts partits, i bueno, ja veurem. Jo crec que tindran una mica més la pol cos.
És que el que seria imperdonable és que el Barça demà no guanyés.
Sí,
que seria imperdonable.
Aquest és l'altre.
Sí, tu una vegada... És cert que com fa poc estava a 11 i tothom pensava que era impossible que guanyés la Lliga, però si hi ha una mínima opció és que tu no pots fallar. Per tant, per mi, el que seria imperdonable és que demà el Barça no guanyés. Perquè és l'opció que tens. Si guanyes, et tornes a ficar... Difícil, però et tornes a ficar a la lluita.
Probablement en l'escenari més complicat, també.
Sí, però... Bueno,
però sense Williams, sense Nico Williams,
sense Yuri, amb dijous havent jugat contra l'Atleti de Madrid, que... van passar per sobre de l'Atleti de Madrid, però van tenir partit dijous. Jo crec que que és el Barça en aquest, això té avantatge, porta tota la setmana, ho ha dit Xavi avui, porta tota la setmana preparant el partit, i a més jo mirava números i és cert que tenim el record de Sant Mamés de la Copa, no d'aquesta temporada, sinó que les últimes tres vegades que hem anat allà, el Barça ha estat eliminat a la Copa, però a la Lliga, en canvi, de les últimes 10 visites has perdut dues només.
Mira, ara seguim amb l'actualitat del Barça, però ja que estem parlant de si hi ha Lliga o no, deixem preguntar-li a l'Agut, que no, crec que el tenim per aquí, al Quantum 1, està el Miquel Agut, a veure si ho podem saludar. El Miquel. Miquel, ets per aquí?
Que està a Mallorca, ja.
No, encara no, encara no.
Jo crec que hi soc.
És per aquí, eh? Fantàstic. Hi ha Lliga o no hi ha Lliga? Perquè ho estic preguntant aquí a la taula, però esclar, ja em deixem fer-ho extensible a tot arreu i a les comarques gironines, eh? Si n'hi ha per tu o no.
A mi se'm fa difícil, sincerament, de pensar-ho, perquè crec que el Madrid tampoc no necessita grans versions com per guanyar partits, i llavors se'm fa difícil pensar que, com a mínim en el cas del Girona, encara que demà guanyés el Girona i fossin 4 punts de diferència, serien 2 partits, perquè a més en cas d'empat el gol a baraix és de llarg favorable al Madrid, perquè és un global de 7-0, ni més ni menys, o sigui que a mi se'm faria difícil, però bàsicament pel mateix que se'm feia difícil pensar-ho abans del Madrid-Girona, que era has de guanyar gairebé tots els partits perquè el Madrid perdrà pocs punts per ser campió de Lliga, i si en quedessin 4, doncs mira, però clar, en quedaven 14 o 15, ara després de demà en quedaran, crec que en són 11. Clar, és que em sembla realment inimaginable que el Madrid, per exemple, perdi 7 punts i que el Girona en perdi com a molt 2 fins que s'acabi la Lliga. Jo ho veig molt difícil.
I a més, com deia el Correas, no té la carta Bernabéu, que sí que la té el Barça, té l'enfrontament encara directe, el Girona ja no ho té, això. Ja no pot anar allà a guanyar i retallar-li 3 punts.
Si s'aprofita...
També se'n podria aprofitar, també se'n podria aprofitar. Sí.
Triomf del Barça.
També se'n podria aprofitar. Queda per aquí Agut, ja que hi ets, ara farem una mica la prèvia d'aquest Atlètic Club Barça, però després també farem la del Mallorca-Girona i preguntaré per l'última hora del conjunt gironí del Barça. Aquest migdia hi ha hagut roda de premsa, Laia, jo crec que una de les rodes de premsa amb més preguntes cap al partit de tota la temporada, que s'ha parlat molt de l'Atlètic Club. Què n'ha dit Xavi de tot plegat?
Doncs d'entrada n'ha dit que demà és una oportunitat per confirmar que l'equip ha fet el canvi de xip.
Crec que és un escenari ideal per fer un gran partit, per mostrar intensitat, igualar-los en la intensitat, en el ritme, en la fe que tenen. Crec que és un equip amb molta ànima, molt, a l'Atlètic de Bilbao, i nosaltres hem d'igualar aquests valors, no? Moment de tornar-nos a retrobar, de per fi trobar aquesta continuïtat en el joc, que crec que és la que ens està faltant al llarg de la temporada, i per fer un gran partit, és un gran escenari per aconseguir els 3 punts, sí.
Serà un duel físic, com ja vam veure a la Copa. Per Xavi, l'Atlètic Club, de fet, és l'equip més físic de tota la Lliga, i més quan juguen com a locals. Xavi espera que demà la Copa passi factura a l'equip entrenat per Ernesto Valverde.
De la Liga Española te puedo decir que es el equipo más intenso. El otro día van ganando 3-0 y te siguen apretando en el minuto 90. En su campo creo que doblan esa intensidad, ese alma que tienen. Es un equipo de garra y además que juega muy bien a fútbol. O sea, lo tienen claro, ¿no? Pero sobre todo destacaría esa intensidad, ese ritmo de competición que tienen, que es extraordinario para mí.
I Xavi ha repassat per on passaran les claus per guanyar demà, amb la referència precisament del partit de Copa de fa un mes.
Tenemos que entender que el Athletic te presiona cada balón. Entonces es intentar ser un poco más verticales de lo que fuimos en muchos momentos, atacar más espacios, que lo hicimos, tuvimos el partido en nuestras manos y lo dejamos escapar, ser más efectivos, igualarles la intensidad. Creo que hicimos un buen partido allí, ellos también, y al final fue un partido de cara o cruz. Mañana hay que intentar incluso dominar más el partido que lo dominamos el dia de Copa.
El que dèiem ara, el de demà és el primer dels 4 desplaçaments molt complicats que li queden encara al Barça, perquè després quedaran Metropolitano, Bernabéu i també Montilivi. Xavi ha dit que veu els jugadors més alliberats, que creu que afronten aquest tram decisiu de la temporada amb garanties, i això s'hi ha demanat un altre pas més endavant als seus futbolistes ara que arriba l'hora de la veritat.
Aquesta última resposta de Xavi que sentíem lliga perfectament en el que li demanaré ara a la Laia, que és l'11 del departament d'alineacions de demà. Santi Xavi, recordo, parlant de les diferències que hi pot haver amb el partit de Copa, de les similituds, jo crec que especialment, que hi ha amb el partit contra el Getafe, i a partir d'aquí, Laia, repeteixes 11, no repeteixes 11, hi ha algun canvi en el 11 respecte al que va guanyar 4-0 el Getafe?
Hi ha algun canvi, l'11 del departament d'alineacions és Ter Stegen a la porteria, defensa Koundé, Araujo, Íñigo Martínez i Cancelo, mig del camp, Christensen, De Jong, Gundogan, al davant, Rafinha, Lewandowski i Pedri, caient per l'esquerra.
Per tant, Cubarsí i banqueta, segons l'11 del departament d'alineacions.
El principal motiu és que Íñigo Martínez demà torna per primera vegada a Sant Mamés amb la samarreta del Barça, la Copa estava lesionat i a Montjuïc va fer un partidàs contra l'Atlètic.
Cubarsí i banqueta, quatre migcampistes i Rafinha en comptes de Lamin Yamal. Jo crec que la resta, més o menys, tots ho tenim clar. Però aquí hi ha els dubtes, principalment. Correas, Ballús, Vera, com hauria de jugar demà el Barça de Xavi? O què farà Xavi?
Jo crec que farà el que diu la Laia, jo crec que jugarà Lamin. És cert que, com diu Xavi, l'Atlètic et ve a buscar i deixarà espais a l'esquena de la defensa, però també és cert que crec que la manera, tot i que et vingui a buscar, la manera de jugar i la intensitat de l'Atlètic del Getafe no s'assemblen en res. El Getafe l'altre dia pressionava fatal, clar, és que et deixava fer...
No és la mateixa pressió. No és la mateixa
fer les passades amb un... Amb Koundé, per exemple, no? Koundé, el del primer gol, fa una passada, però ja havia fet alguna...
Sí, a la lateral esquerra...
Totalment lliure.
A la lateral esquerra de l'Atlètic Club no serà Gené, eh?
Correcte, per tant, és diferent. I jo crec que el partit de Copa, Lamin, possiblement el seu millor partit va ser a Sant Mamés. Recordem que el nano pràcticament, bueno, no, pràcticament no, plora el vestidor perquè falla aquella oportunitat a l'últim minut del partit que hagués donat la classificació, però tot i la rara aquesta fa un partidàs.
Jo estic amb el Ferran, crec que jugarà la Vinció sí, i el dubte que teníem quan entràvem era Cubarsí i Íñigo, jugant contra l'Atlètic, un punt d'experiència amb Iñaki Williams, jugadors que coneix, crec que Íñigo acabarà jugant, tot i que m'agradaria, pensant amb el cor, m'agradaria que jugués Cubarsí, però amb el cap crec que jugarà Íñigo.
És el mateix discurs que vam fer abans del Nàpols, eh?
Sí.
Va jugar Íñigo i va sortir a la foto del gol.
Sí, també.
Jo crec que, en canvi, a la tornada sí que jugarà Cubarsí en el lloc d'Íñigo. Però vaja, m'estic avançant molt ara.
Jo veig Cubarsí titular. Cubarsí a la dreta, Íñigo a l'esquerra, Koundé per mi fora, Araujo i Cancelo.
Araujo lateral dret, eh?
És que un equip que t'apreta molt a dalt, sí, però un equip que t'apreta molt a dalt,
no el que farà Xavi.
Com és l'Atlètic de Bilbao, necessites un tio com Cubarsí perquè et pugui treure la pilota, si no, patiràs de valent i tindràs moltes pèrdues aquí i és quan ells et poden fer mal.
Sí, sí, però... Però va, pensant una mica com pensa Xavi i se'n fa complicat.
Encara que Araujo hagi de jugar a la dreta i no al centre, que en algunes jugades, en algunes transicions, potser l'hagis de necessitar
sí.
en aquesta posició. Tu el sacrificaries i el jugaries amb Araujo a la lateral dret?
Sí. Bueno, principalment perquè vull que jugui Cubarsí.
Val. I creus que Xavi s'atrevirà amb Cubarsí?
Sí.
Bueno, sí, sí.
Bueno, les cartes estan sobre la taula. La Mireia aposta moltíssim per Cubarsí, perquè recordo que no sé quin altre dia també...
L'últim dia la va encertar perquè Araujo va descansar i va sortir amb Íñigo Cubarsí, que era el que tu volies, i Xavi et devia estar escoltant i va posar Íñigo Cubarsí.
A veure si fa el mateix demà.
I bàsicament són aquests dos dubtes, a l'eix de la defensa i a l'extrem dret. Amb això de Rafinha i Lamin, tu...
Jo Lamin.
Estàs d'acord, no?
Sí, sí, sí.
Clar, avui Xavi, tu si el sents... Pots pensar, potser repeteix amb Rafinha, amb aquests espais, a la defensa, a profunditat, Lamin potser no té això, té moltes altres coses, eh? Entre, bàsicament, potser més gol que Rafinha, però creus que jugarà amb Lamin igualment?
Jo crec que sí, perquè Lamin t'ho pot fer, eh? Que no ho hagi fet moltes vegades
ja
no vol dir que no ho sàpiga fer. Jo crec que té aquests dos recursos i també t'ho podria donar, i necessites desequilibri també demà. I ara mateix crec que te'n dona molt més Lamin que Rafinha. Perquè veient els últims partits de Pedri, el veieu titular sí o sí, no?
Aquest era el meló que d'allò, perquè per mi del mig del camp ara mateix Pedri és el que menys bé està, però no crec que s'atreveixi a treure'l. no crec que s'atreveixi a treure'l per una mica pel discurs de Xavi, del quadrat, del migcampista, d'alguna manera és...
Ja va descansar l'altre dia.
Sí, ja va descansar, i va descansar l'altre dia.
Creieu d'acord? Creieu que és la prova més complicada per Christensen? Demà?
Sí, tot i que és que torno a dir el que deia abans del partit del Getafe. Jo crec que contra el Getafe és cert que Christensen crec que cada partit juga una mica millor, per exemple, a aquesta posició. El que més li costava per mi era perfilar-se. O sigui, es perfilava fatal, bueno, perquè feia com un central. I només es perfilava cap endavant. I és cert que cada partit ho va fer una mica millor.
Sí, sí, però dic perquè demà...
Però la pressió de demà de l'Atlètic, això, per molt que Xavi digui...
Demà que no tens temps ni de perfilar-te. Demà no tens temps de perfilar-te.
Que juguen igual, la intensitat dels jugadors de l'Atlètic, jo no l'he vist a cap equip aquesta temporada. Amb això estic totalment d'acord amb Xavi. No he vist a cap equip que pressioni el que pressionen els jugadors de l'Atlètic, però al minut 95, si és necessari.
Christensen, què, demà? Confiança?
Bueno, jo crec que jugarà, però que s'ha d'intentar que... Jo crec que amb sortir de pilota posar-li les coses fàcils. Si no, pot patir, perquè l'Atlètic de Bilbao, per mi, en aquesta posició o en aquesta zona, té jugadors molt, molt importants.
Sí, sí. No, és un equip que olora molt bé la sang, i en aquest sentit Christensen... Tot i que jo crec que és un jugador conscient bastant de les seves limitacions i s'arrisca molt poc, molt poc, cosa que va en detriment molts cops del joc del Barça i que no dona aquesta fluidesa que ens agradaria a tots, però tant ell com Xavi són conscients que juga allà per necessitats extraordinàries de l'equip, que li va falta un jugador més fixe i que li ha tocat amb ell per com ha anat tota la temporada. I si d'alguna manera et compensa a nivell defensiu, jo crec que Xavi tampoc li exigirà una fluidesa que no té, bàsicament. Llavors això, crec que d'alguna manera el barem per moltes coses amb Christensen el tenim més baix, crec.
Sí, però jo crec que Christensen jugarà en molts partits, ja.
Sí, no tots,
gairebé tots.
Crec que hi haurà algun que no, que hi haurà algun que possiblement jugarà amb un 4-3-3 i tornarà a jugar amb Frenkie, depèn del rival, eh? Sí. Refereixo amb rivals més fàcils, però jo crec que jugarà molt, perquè és que no té un altre... Sí que té un altre jugador, pot jugar a Frenkie, pot jugar a Gundogan, però és cert que així fas que Gundogan i Pedri juguin a prop de l'àrea.
Vols dir alguna cosa, Ballús?
No, bàsicament anava a dir que per mi demà és un partit de... S'ha parlat molt d'això, de que des de que Xavi anuncia que se'n va, que ha notat que l'equip s'ha destensat i que ha millorat i que el vestidor està millor. Quan es fa molt aquest anàlisi, crec que el fa sobretot pel que diu Xavi, pels punts que s'ha fet i per com s'ha jugat i el plegat. Jo crec que per sensacions hi ha hagut moments que tampoc m'ha fet pensar que l'equip hagi canviat tant. Demà, per mi, és un lloc on has de demostrar això. Més que guanyar, més que pels punts, que per les matemàtiques que fa Xavi, que diu que des de que ho va anunciar hi ha hagut aquests punts, demà és un lloc on l'equip doncs ha de demostrar si ha millorat o si d'alguna manera hi ha les carències que hi seguien havent.
El que passa que després també hi haurà gent que analitzarà el resultat només, també.
Sí, 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 però bueno, que Xavi, i amb molt encert ho deia, és la mateixa persona doncs, que ha dit que durant tota la temporada, que a final de la temporada s'analitzarà com s'ha jugat tot, tot plegat, i a partir d'aquí doncs treure conclusions. Doncs amb això crec que hauria de ser el mateix.
Del rival de l'Atlètic Club Laia, que arriba amb ressaca després de classificar-se per la final de Copa, van guanyar 3-0 de Valverde, què n'hem de saber?
Doncs d'entrada, important tenir en compte els números dels Lleons a Sant Mamés. Només hi han perdut un partit en tota la temporada, va ser la primera jornada de Lliga contra el Madrid, i a partir d'aquí només han cedit dos empats davant el València i el Getafe. Valverde ha posat avui èmfasi a la necessitat de fer un canvi de xip i aparcar la Copa.
Hay que hacerlo. Es una obligación. Esto va muy rápido y nos gustaría que cuando ganas durara mucho, pero bueno, es lo que hay. Pero al mismo tiempo también está bien. Sobre todo vamos a intentar aprovechar esa inercia positiva esa confianza que tenemos después de ganar y pasar a la final el otro día para aprovecharla para la Liga.
Baixes d'Ander Herrera i Yuri per lesió i de Vivian i Nico Williams per sanció. Completen la llista Jaure Guízar, Hugo Rincón i també Eguiluz del filial. Valverde creu que el Barça no pot fallar més si vol optar a la Liga, però l'Atlètic Club tampoc té gaire marge si vol continuar amb opcions de lluitar per entrar a la Champions la temporada que ve. Ara són cinquens a 3 punts de l'Atlètic de Madrid. Igual que la Copa, Valverde espera un partit exigent davant un Barça al que veu millor respecte fa un mes.
También vienen de buenos partidos, jugaron muy bien en Nápoles, merecieron ganar. El otro día también muy bien contra el Getafe. Están en un buen momento y supongo que vienen aquí con la intención de ganar, de aprovechar esa situación que nosotros venimos de jugar en poco tiempo y también pues un poco de cara a sus perspectivas para la liga. En el fútbol, una semana, dos semanas es un mundo, las dinámicas cambian, sobre todo porque vas muy en función de los resultados y de los resultados y de la confianza que te generan esos resultados. Esperamos a un gran equipo y tenemos que hacer un gran partido para poder ganar.
Això és el que ha dit Ernesto Valverde en la prèvia del partit de demà a Sant Mamés contra el Barça. 20 minuts i la una, una pausa i de seguida sentim Xavi parlar sobre el seu futur. Ha canviat alguna cosa respecte a les últimes rodes de premsa? Ara en parlem, aquí el Tu diràs.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé. Ei, que avisa no és traïdor. Si estàs escoltant aquest anunci dempeus, millor que seguis. Aquest mes, si compres un SH125 i contractes Onda Plus, tens 5 anys de garantia, Onda Mapi, immatriculació i assegurança tercers el primer any, gratis. Informa't d'aquesta promoció i de la nova Onda SH125 a la xarxa oficial de concessionaris Onda de la província de Barcelona.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
I és alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Ja tens un nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet de Llobregat i a Molins de Rei. Dimo Auto, molt a prop de tot i de tots. Dimo Auto t'ofereix àmplies instal·lacions on podràs veure, conèixer i provar tots els models Jeep. Dimo Auto, el teu nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet i Molins. Dimoauto.com. Molt a prop de tot i de tots.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
98.611 98611 de la sèrie 53053.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
Dos minuts i tres quarts d'una. Com deia, Xavi ha parlat avui sobre el seu futur. I què ha dit, Laia?
Doncs, mira, escoltem-lo.
No, a dia d'avui no ha variado nada. No hay tema. Paso a paso y a por el Atleti mañana, nada más. No, a dia d'avui no hay ninguna variación.
I hi ha hagut una segona pregunta.
Hola Xavi, buena tarde, Alex Pintar en el Darelevo. Perdona que te pregunte también por tu futuro. Simplemente, tú siempre has hablado que eres un hombre de club, que has adaptado a todo lo que te han pedido siempre. Si el club no encuentra un técnico y de aquí unos meses te pide cumplir tu contrato, ¿te lo pensarías entonces? Gracias.
Es que ya he dicho, a día de hoy no hay ninguna variación. Està tot igual.
Sí que ha canviat alguna cosa, i és que avui Xavi ha dit fins a 3 vegades a dia d'avui. A dia d'avui no ha canviat res. Però 3 vegades en menys de 20 segons ha dit a dia d'avui.
Casualitat? Com ho veieu aquí a la taula?
Jo crec que casualitat... No, casualitat no gaire. No. Ja és una cosa que corre aquesta setmana. No és, no és d'avui, des de dilluns, que... Ja surt la informació
Deco,
la Catalunya Ràdio, sí. També,
no tanca la porta,
no tanca la porta
i la informació aquesta que diu el Ferran és que el president Joan Laporta li hauria demanat a Xavi que continués,
que s'ho repensés, que s'ho pensés. Jo crec que al final dependrà dels resultats, és així. Si, no sé, al final si remontes a la Lliga, l'acabes perdent, però acabes amb bones sensacions, segon, no sé, posa-li a 3 punts del Madrid, arribes a les semifinals de Champions, doncs potser sí que aquest a dia d'avui es converteix en me lo pienso i me quedo. Però si els resultats no són bons, doncs no hi haurà cap canvi.
Tot i que si s'acabés en aquest escenari, quedaria molt del relat d'aquesta temporada despullat totalment, sí, perquè Xavi va ser el primer que mesos abans d'ell anunciar que marxaria, que va dir bàsicament que si no hi havia títol d'aquesta temporada que se n'acabaria anant, perquè en aquest club el que manen són els títols i són els èxits. Llavors, per molt que, i faig un supòsit, però per molt que acabi segon a la Lliga i facis una semis de Champions que és més del que esperaves, aquí no hi ha cap títol.
Però això sí que és cert que hi ha serrada de Xavi, eh? Jo crec que aquí Xavi va fallar comprant el discurs aquest dels títols, perquè no havia de dir.
Sí.
Va fallar, jo crec que ell ho sap, que va fallar, sí, comprant el discurs de que tornaríem a guanyar.
Sí,
sí, pots guanyar, però al final guanya un i tens molts rivals, i no tens... Hi ha rivals superiors al Barça a la Champions, segur, uns quants.
Sí.
I a la Lliga, doncs, competeixes contra el Real Madrid, que estem parlant d'un...
Sí, el que passa és que jo crec que quan et falta futbol, com era el cas, ja t'agafes el que sigui, i en aquell cas era doncs buscar els títols i intentar guanyar temps fins a final de la temporada. Aquí també hi ha dues coses com que transpiren una mica el tema per mi, que és una, clar, posa més dubtes també sobre la capacitat que té el Barça per afrontar el fitxatge del proper entrenador, perquè s'ha parlat molt de que qui agrada més a la directiva és l'entrenador del Brighton, Roberto De Zerbi, que tots sabem que té una clàusula i si el Barça la pot pagar o no. I dos, i això ja és més un supòsit meu que no informació, evidentment aquí no hi ha informació, però una mica de pensar que sí, això de Xavi és una mica, doncs, treure pressió al tema del buscar doncs entrenador, que no es parli tant de buscar entrenador perquè això està obert encara, i que no hi hagin tants ulls posats allà
a
sobre.
A mi, de totes maneres, per molt que Deco digui que no han començat a buscar entrenador, em costa creure...
No.
Que el mes de març, sabent que el teu entrenador vol marxar, no estiguis com a mínim fent trucades.
És el primer que has de fer. És el primer que has de fer.
I dient-li a la gent, mira, tu vols venir? Tens opcions a venir? No? Perquè m'imagino que ara també s'està començant a muntar la plantilla de la temporada que ve, i la plantilla de la temporada que ve serà l'entrenador que vingui,
sí,
que haurà de comptar amb els jugadors.
Sí, clar.
Per tant,
jo el que em pregunto també és, vale, si tu ja saps que tens aquesta limitació econòmica, i que tu realment, com s'ha dit, voldrien que Xavi continués, jo crec que hagués estat més fàcil no acceptar-li la dimissió diferida, no? I tanques el tema, dius, mira Xavi, nosaltres confiem en tu, volem que acabis la temporada, anem tirant i després mirem què passa, què no passa. Perquè ara obres aquest meló en el moment en què estàs de temporada i a sobre no tens recanvi perquè no tens diners per anar-lo a buscar. Per tant, jo crec que aquí torna a haver-hi un error de planificació, de decisió. I que s'hagués acabat molt fàcil dient, entenc que estiguis frustrat, entenc que vulguis marxar, però per nosaltres és el nostre entrenador, el fas sentir valorat, el fas sentir partícipe del club. No sé si Xavi hagués canviat l'opinió o no, perquè no el conec suficient, però no ara estàs parlant d'això en un moment de temporada que per mi és important i no tens la solució tampoc.
Val a dir que, clar, en aquell moment... Potser la directiva ja li va anar bé, que Xavi...
Sí, sí, per això ho dic, per això ho dic.
Anuncis que plegava el 30 de juny, perquè després de perdre 5 contra el Villarreal a la casa, la nit va
segura. El problema és que aquí, en aquest club, és tot o blanc o negre, no hi ha un punt entremig, i que passem del blanc i del negre com... En qüestió de segons passem del blanc i negre, perquè ara tot és meravellós i l'equip enrotlla molt bé i va fantàstic i podem guanyar la Lliga, i demà si es perd tornarà a ser això un desastre, i ja sabíem que això passaria.
Ara que parlaves de De Zerbi, avui el Brighton ha perdut 3-0 contra el Fulham, pot ser que en Flick
estava a la graderia?
Sí, sí, sí.
No sé si han parlat i han fet un cafè al final del partit, no ho sé, això no ho tinc d'allò, però la fotografia de Flick a les grades sí que s'ha vist.
Home, com a mínim sobta perquè Flick, em dius, està veient un partit de la Bundesliga, està veient un partit potser top d'Anglaterra, però clar, està veient un Fulham-Brighton.
Joc de Trons, potser, o no?
Potser...
Canvi de cadires, vull dir,
no? No, vull dir... Ansufati, no? Potser estava veient Ansufati.
Com que el Barça vol un entrenador que jugui com de Servi, doncs vaig a veure com juga.
Potser li han dit, volem a de Servi, però com que hem de pagar clàusula, t'hem de fitxar tu, no? Sí, sí. I, per tant, mira't una mica com juga...
Sembla dit tant com puguis.
Sí, bueno, esperem que avui no hagi pres nota.
No, esperem que avui no
vaig. Sí, Ballús, dues coses abans de rematar la tertúlia. La primera, un altre cop que vam a Mestalla. Havíem tancat les línies amb Mestalla, però no del tot. Damià López, bona nit de nou.
Bona nit, Gerard.
O a la rodalia ja de Mestalla. Què ha passat al final del partit, ja, vaja, quan tothom havia marxat de Mestalla? Què t'has trobat?
Bé, ens explicaven que hi havia hagut, com ens podíem imaginar també, però realment ens arribaven veus que hi havia hagut cert enrenou i que hi havia hagut moviment, i en concret ens deien que algun jugador del Madrid hauria trencat algun panell d'aquests que hi ha, saps, de cartró pluma.
Sí,
d'aquests panells que hi ha, sí, i que... Sí. Sí, exacte, que envolten tot el que seria el, que acompanyen el camí cap als vestidors. I n'hem vist un parell que realment, evidentment, és impossible que estiguessin així abans de començar el partit, perquè estaven en un estat realment deplorable, i que realment el que indicava és que havien estat colpejats, en senyal clarament com de frustració, d'emprenyament, producte doncs del que ha passat al final del partit, de la frustració del que els ha passat als jugadors del Madrid. I hem vist en concret tres panells que estaven foradats, literalment foradats. De fet, en aquest cas, doncs, pel que sigui, hi ha estadis que tenen uns comportaments, per dir-ho així, n'hi ha d'altres, doncs, que tens més accés o menys accés. Al dia d'avui, per Mestalla, quan ha marxat tothom, doncs ens hem pogut moure lliurement pels budells de l'estadi, i hem pogut accedir sense cap mena de problema al vestidor del Madrid, que és que no hi havia res estrany, sí que hi havia força desordre, era un vestidor desordenat. No era allò del tuit aquell que el València faria de damos las gracias al Madrid por habernos dejado el vestuario tan ordenat, però vaja, que a banda d'això sí que hem vist uns panells absolutament destrossats, rebentats, foradats, i que, vaja, evidentment no valen una fortuna, però sí que la imatge doncs era prou desoladora.
Que evidencia el que ja hem anat explicant durant tota la nit, i és que l'empipada que porten els jugadors del Madrid, alguns ja fent tuits i fent post, algun post també a Instagram, empipats amb el que ha passat al final del partit. Molt bé, Dami, encara estem oberts alguns minuts més. Hi ha qualsevol cosa que ens vulguis explicar, endavant, si no, tanquem la paradeta. Una abraçada.
Bé, ja hem vist la confirmació de l'acte. Sembla que Gil Manzano s'ha colat per un número, no? Ha parlat del minut 999, en lloc del minut 99, quan ha assenyalat el minut de l'acte, parlar del minut 999. Veurem quines conseqüències té això del fucking goal a nivell de sanció. Ho haurem de veure. I per part valencianista, t'explico simplement que ha sortit a parlar en zona mixta Hugo Duro. Avui és qui ha hagut d'assumir tota la qüestió de les declaracions, perquè ja havia parlat en el flash i no ha dit res que no hagués dit abans, simplement doncs que li demana a Vinícius que es dediqui a jugar, que és molt bo, i que no se centri en altres qüestions.
Molt bé, gràcies, Dami, una abraçada.
Gràcies, igualment.
Que vagi bé. Mira, diu el productor del Tuberas, el gran Oriol Jové, que tenim un tall de Vinícius a Real Madrid Televisió parlant sobre el partit d'avui.
Después de dos goles contra, hemos conseguido llegar y al final no hemos podido porque no han dejado.
No ens han deixat. Això és el que diu Vinícius. No parla de res inèdit, sinó que no ens han deixat. Això podria ser David motiu López, de...
No, és que estem amb el mateix. Sí, per què amb ell no el sancionaran? I a David López sí. O a Gaià.
Gaià no sé exactament què va dir ser sancionat amb 4 partits, no, ara no tinc aquí la frase, sí, però sí,
no,
sí.
No recordo, la David López sí que va dir que l'àrbitre els havia insultat i tal, però per què no?
Sí, sí. Però clar, si Ancelotti va dir que s'havien inventat un penal agut, que va ser contra el Girona, diria, no?
Sí.
Sí, va ser a la temporada passada un penal per mans d'Asensio, li toca la pilota primer una altra part del cos, però com que tenia el braç molt desenganxat, l'àrbitre de VAR va alertar Milero López, que era l'àrbitre de camp aquell dia, el va anar a veure, el va indicar, i el Girona va acabar empatant amb aquell gol de penal, i sí, Ancelotti posteriorment a la sala de premsa va dir que l'àrbitre s'havia inventat el penal, no hi va haver sanció. I abans que parlava Estrada Fernández de Mitchell, a les primeres jornades de Lliga, Ortiz Arias va expulsar Mitchell per dir-li en un Betis Girona parece que vayáis de verde. O sigui, això van ser dos partits. La ironia de Mitchell van ser dos partits, potser perquè la ironia és més punyent que no pas certes paraules dites més directament, però sí, sí, allò va provocar dos partits de sanció, mentre que dir que l'àrbitre s'ha mandat un penal no va provocar cap mena de sanció, perquè evidentment qui pronunciava aquelles paraules era l'entrenador del Real Madrid.
Gaià va dir no ha querido pitarlo. No nos han dejado.
Sí, aquest és el mateix. Sí, sí. Quatre partits, Gaià.
Quatre partits, sí, sí. Capital València, que avui jugava a Mestalla. A veure què passa, perquè diguéssim que això en continuarem parlant segurament en les pròximes hores. Agut, va, per rematar-ho, hem de saber l'última hora del Girona i què n'han dit també en la prèvia tant Mitchell com Aguirre, d'aquest partit que juga demà, aquest Mallorca-Girona, abans de l'Atlètic Club Barça, a 7:15, òbviament íntegrament en directe a RAC1.
Tu diràs, amb Gerard Ballé.
Espera, para-ho, punti, a veure si pots parar. Sí, para-ho, perquè li he demanat a l'Agut que parlés, però no sé si m'ha entès. Agut, és per aquí, eh? Ah, que no, ha caigut. Val, per això no em responia. Per això no em responia el Miquel Agut. Doncs mira, punti, fem la pausa i a veure si el recuperem.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus, ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. Arriba amb molta empenta la nova Ford Transit Custom, la furgoneta més venuda de Catalunya i d'Europa.
Ojo al dato, con cámara de visión trasera.
Disponible a versions híbrides endollables amb etiqueta zero.
De serie con conectividad total, freno de mano eléctrico y arranque sin llaves.
Amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Nova Ford Transit Custom, una oficina sobre rodes. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo, saludos cordiales.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
13, 26, 30, 34 i 41, i els sols, el 3 i el 7.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Gerard Ballera.
Un minut i la una, hem recuperat l'Agut. Ets per aquí, Agut, eh?
Hi soc.
Perfecte. Et preguntava per l'última hora del Girona i per què n'han dit tant Mitchell com Aguirre d'aquest partit demà a partir de 7:15 de la tarda.
Doncs mira, des del punt de vista del Girona, l'última hora és que David López, l'amic d'Ortiz Arias, no hi serà per culpa de lesió. Diu Mitchell que és una lesió que creuen que entre una i dues setmanes pot tenir apartat el central, que reapareixia en el partit contra el Rayo després de dos mesos de baixa fins que se'n recuperi al 100%, no volen forçar-lo. I tampoc no hi és Angel, que en una de les últimes jugades de l'entrenament d'avui ha notat molèsties al soli i no viatja en la llista de 21 futbolistes, que de fet ja des d'aquest vespre és a Palma. Sí que hi és Daley Blind, el central, després de 3 partits absent entre lesions i sancions. Mitchell, però, creu que si fan el que han de fer i ofereixen, com diu ell sempre a les prèvies, la millor versió, poden guanyar a Mallorca i no està amoïnat per les baixes.
No estic preocupat per les baixes, ni estic preocupat, ni tinc la sensació que són pitjors sense algun jugador. No tinc aquesta sensació. Són diferents maneres de jugar, perquè la sortida de Daley és molt top, però són capaços de tenir a Arnau a dreta i ser capaços de començar bé el joc.
Doncs el Girona, que no està amoïnat, si més no el seu entrenador, per les baixes, mentre que en el cas del Mallorca, de baixes gairebé que no n'hi ha, hi ha Van der Heyden sancionat i Maffeo lesionat, però d'això ja en fa dies. El que amoïna el tècnic és canviar de xip, deixar de banda la Copa, per molt que s'hagin classificat per la final, i pensar només en la Lliga, en què estan només 5 punts per sobre del descens. Aguirre avui hi ha insistit molt, la primera vegada aquesta.
En Liga el Girona está estupendo, estupendo, la verdad es que es un equipo, es candidato al título, fíjate, sorprendentemente y afortunadamente para los equipos como Girona, como nosotros, que no tenemos, no estamos en ninguna quiniela, Girona está peleando la Liga con mucho orgullo y tendremos que estar muy alertas, tenemos que estar muy del minuto uno, muy concentrados, muy comprometidos, porque es un equipo que pelear la Liga, Champions y lo que haga falta.
Això és el que deia Aguirre, com que encara no ha valorat la final entre el Mallorca i l'Atlètic Club, perquè els biscaïns s'hi van classificar 2 dies més tard, avui li han demanat i no ha deixat ni tan sols que el periodista acabés la pregunta.
Lo que nos da nosotros la vida es la Liga y no estamos para tirar cohetes, la verdad todavía estamos en una zona comprometida. Faltan muchos partidos y no nos podemos despistar. Por lo tanto, desde el minuto uno, ya cuando volvimos y aterrizamos en Palma, me he dedicado, mi discurso está basado en eso, en que la Liga, la Liga, la Liga, y lo otro ya quedó aparcado hasta cuando toque. De momento no, ni tocamos el tema, no hablamos de eso.
Tocarà el 6 d'abril, aquesta final de Copa sí. Contra l'Atlètic Club de Bilbao a la Cartuja, a Sevilla. El partit demà a 6:45, aquesta temporada, per cert, Gerard, 2 precedents oposats. Victòria, golejada i resultat, vaja, joc enlluernador del Girona Montilivi, tot i que el Mallorca va reduir diferències al final fins al 5-3, però a la Copa, al camp del Mallorca, 3-2 pels Balears, 3-0 al descans després d'una molt mala primera part del Girona, o sigui que veurem quin partit es pot veure demà a l'estadi mallorquinista amb Hernández Maeso, que és qui va xiular al camp al Madrid-Almeria dirigint aquest partit.
Sí, esperem que no hi hagi polèmica arbitral, que ja n'hem tingut prou aquesta nit. Agut, ho expliques demà, a partir de 6:45. Una abraçada.
Una abraçada, adeu.
Gràcies, adeu, adeu. I acomiado també els tertulians, que és tard. Mireia Vera, Pol Ballús i Ferran Correas. Hi ha Lliga. Que vagi bé, eh?
Que vagi bé.
Que vagi bé. Bona nit, bona nit. A segona divisió, avui ha jugat l'Espanyol. Volia aconseguir la tercera victòria consecutiva, però no ha passat de l'empat a 0 contra l'Osca. Què ha passat avui a Cornellà al Prat? Joan Camí, bona nit.
Hola, Ballera, bona nit. Doncs males sensacions després de la remuntada històrica de la setmana passada al camp de l'Eibar. Els blanquiblaus han merescut alguna cosa més, però han tornat a llançar mitja part i no han pogut encadenar la tercera victòria consecutiva. 0-0 contra un Osca que suma 5 porteries a 0 consecutives i 6 partits sense perdre. Molt bona feina d'Antonio Hidalgo al capdavant de l'equip aragonès. Ramis ha definit el partit com un dels habituals de segona divisió.
Bueno, un partido de segunda división en el que, bueno, hemos intentado, sabíamos que iba a ser cerrado porque ellos iban a proponer que fuera cerrado. tan cerrado como que no han tenido ninguna situación de gol en todo el partido, lo cual es bastante difícil de encontrar.
S'ha viscut una mica de tensió a la roda de premsa en ser qüestionat Ramis per la falta d'ambició del seu equip.
No damos por bueno el punto. Buscábamos los tres, pero los puntos, como tú dices que no sabes de fútbol, yo te explicar si le quieres entender. Los puntos no vienen solos o por magia, es decir, todos queremos los puntos y todos queremos que el balón que tire Martín, en vez de pararse en la línea, vaya a gol. Fíjate la diferencia, qué pequeñita es, ¿no? Pero es que, vuelvo a insistir, es que los rivales juegan y chocan y no te dejan crecer.